Edició Matí. Amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. Catalunya continua avançant cap al pic més alt del coronavirus quan gairebé s'han doblat els morts per la pandèmia en un sol dia. I avui el Congrés validarà la pròrroga de l'estat d'alarma fins al dia 11 d'abril. Un allargament que coincidirà, segons preveu el Ministeri de Sanitat, amb els dies de més pressió sobre el sistema assistencial, amb situacions de saturació i col·lapse hospitalari que podrien arribar al seu punt més àlgid de cara a la setmana que ve. En paral·lel al tràmit a la Cambra Baixa per ampliar la durada del Reial Decret, el president de la Generalitat també compareixerà aquest matí de manera telemàtica al Parlament per tal d'explicar la gestió de la crisi sanitària per part del govern català. D'aquesta manera, encapçalem una nova edició d'aquest especial del Notícies en Xarxa dedicat al coronavirus. És dimecres, dia 25 de març, i al punt de les 8 del matí repassem altres titulars, perquè, com dèiem, els morts per coronavirus pràcticament s'han doblat a Catalunya en un sol dia, amb 177 noves víctimes que deixen el còmput global en 516. Els positius s'acosten ja als 10.000, una xifra de contagis que es multiplica per 4 en el conjunt d'Espanya, on ja han perdut la vida a prop de 2.700 persones. La Fiscalia investiga la mort de 22 ancians per coronavirus a les residències d'Olesa de Montserrat i Capellades. El Ministeri Públic vol aclarir si es van atendre els usuaris amb totes les garanties i depurar responsabilitats en cas contrari. Tot plegat després de les irregularitats detectades els últims dies en alguns geriàtrics espanyols. I en esports, el Comitè Olímpic Internacional ha decidit ajornar finalment els Jocs de Tòquio fins l'any que ve per la crisi del coronavirus. En tota la seva història, la cita només s'havia suspès en 3 ocasions, totes per guerres mundials. I ara obrim àrea de servei, situació del trànsit a la xarxa viària catalana des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Arrenquem aquest matí de dimecres amb una incidència a les carreteres després de molts dies on el trànsit ha estat força tranquil. Avui tenim un carril tallat a l'autovia 2 a Sant Andreu de la Barca en direcció Lleida per un vehicle avariat que ja està retirant de la via. I també destaquem que el volum de trànsit continua baixant a l'àrea metropolitana de Barcelona. I, per exemple, va haver-hi una disminució del 70% en comparació amb una jornada normal d'un dia feiner i la davallada d'un 30% respecte a dimarts passat ja en ple confinament. També recordem que s'obtenen fent aquests controls fronterers d'entrada al país i també que hi ha controls d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena. Seguirà l'autoritat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara ens fixem en el funcionament de la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, feu els desplaçaments indispensables. Recordeu que per indicació de les autoritats sanitàries el transport públic ha ajustat l'oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment per prevenir el contagi del Covid-19. Transport públic ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables. Així ho indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps de cara a les pròximes hores d'aquest dimecres. Connexió, doncs, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb en Jordi Cruz. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs ara mateix tenim una banda de precipitació que està travessant Catalunya i ha deixat una miqueta pluja, però també neu. Ha nevat, per exemple, a Mollà, a Berga, Capordona, al Monestir de Montserrat, i a Puigcerdà portem ja 8 centímetres de neu. Al llarg del matí pot caure una mica de pluja aquí i allà, neu per damunt dels 700 o 800 metres, en general feble. A la tarda, potser amb alguna ullada més de sol, i la precipitació es restringirà al Pirineu. La temperatura més baixa avui en general es mourà entre els 9 i els 14 graus i farà una mica de vent a la costa i també a zones altes. Demà és el dia que farà més fred i que podria ploure a qualsevol punt i fins i tot nevar a cotes de 600 metres. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya avança cap al pic de contagis per coronavirus mentre el Congrés de Diputats ha de validar avui una pròrroga de l'estat d'alarma fins al dia 11 d'abril. Un allargament del decret que coincideix amb un augment vertiginós i diari dels positius que, segons els experts, encara no ha tocat sostre. Tot plegat mantindrà la pressió sobre el sistema assistencial de manera sostinguda encara durant les pròximes setmanes. A casa nostra, els morts per la pandèmia gairebé s'han doblat en només un dia. De fet, els pronòstics del Ministeri de Sanitat apunten a un estrès màxim que podria dur a situacions de saturació d'hospitals i unitats de cures intensives de cara a la setmana vinent. Seria a partir d'aleshores quan preveuen que la tendència comenci a decaure i es notin els primers efectes del confinament. Així s'hi ha referit el director del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.
Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la semana dura. Esta es la semana en la que todos estamos esperando a ver si hemos conseguido, con las medidas importantes, muy agresivas, que se han planteado en España, si estamos consiguiendo llegar ya a ese pico y a empezar a descender en el número de casos. En muy breve tiempo deberíamos de ver si esto tiene efecto o no.
La previsió és que la pròrroga de l'estat d'alarma tiri endavant sense obstacles avui al Congrés, amb el suport majoritari dels diferents grups. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ja han anunciat que s'hi abstindran per la negativa del govern espanyol a dictar un confinament total, tal i com reclama la Generalitat. I, de fet, aquest missatge, el de la urgència d'un confinament global, és el que segurament es tornarà a deixar sentir aquest matí al Parlament en la compareixença telemàtica encapçalada pel president de la Generalitat per tal d'explicar la gestió sanitària del coronavirus a Catalunya. Quim Torra obrirà la sessió a partir de 11:15, acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el titular d'Interior, Miquel Buch. El president de la cambra, Roger Torrent, dirigirà la sessió amb la presència també a distància dels portaveus dels grups parlamentaris. Serà la primera vegada que responsables de l'executiu compareguin per videoconferència al Parlament, ja que des de l'esclat de la crisi no hi ha hagut sessions de control al govern. Entre les qüestions polèmiques que l'oposició plantejarà hi ha la distribució de les targetes Moneder per famílies amb beques menjador que tot just estan començant a distribuir-se ara, quan fa més d'una setmana de la suspensió de les classes. I com dèiem, el pic de la pandèmia encara no s'ha assolit, per bé que les xifres que deixa cada vegada són més devastadores. Fem ara un repàs de les dades actualitzades a dia 24 de març. Són les últimes que han facilitat les autoritats sanitàries. Recordem que les dades de Catalunya estan més actualitzades, ja que el Ministeri de Sanitat publica el recompte oficial cada dia a les 11 del matí amb dades de la jornada anterior.
Catalunya ha sumat més de 2.000 nous casos de coronavirus i eleva la xifra de positius a prop de 10.000, dels quals 781 es troben ingressats en estat greu. Del total de contagis confirmats, més de 1.500 són de personal sanitari. S'han produït 516 morts des que es va detectar el primer cas a Catalunya a finals de febrer i els hospitals han donat 1.274 altes. Pel que fa al brot d'Igualada, ja són 306 els positius, 140 dels quals són personal sanitari i fins al moment s'han produït 41 defuncions. Per comunitats autònomes, les darreres dades mostren que Madrid suma ja 12.352 casos confirmats i sobrepassa els 1.500 morts. La següent en nombre de positius és Catalunya, el País Basc i Andalusia, que supera per primera vegada Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Però tot i que Catalunya és la segona comunitat més afectada en nombres absoluts, la taxa de contagis per cada 100.000 habitants és més alta, per exemple, a Castella-La Manxa, Navarra o La Rioja. A tot el món, tot i la frenada en l'escalada, la Xina segueix acumulant la majoria de casos, més de 81.500. Itàlia frega els 60.000 amb una mortalitat molt elevada. I Espanya és el quart país en contagis i el tercer en número de morts.
Com podem veure, l'increment de pacients, i especialment de pacients greus, està ja exercint pressió sobre les UCIs dels hospitals catalans. En el cas de la regió sanitària de Girona, per exemple, ja hi ha 28 víctimes mortals i més de 500 positius, dels quals una quarantena es troben en estat greu. La gestió d'aquests malalts crítics recau sobre l'Hospital Josep Trueta, que també deriva els pacients a centres comarcals, com ara els hospitals de Palamós, Blanes i també Olot. És una crònica dels nostres companys de Girona Televisió.
El gran volum de casos greus, però, ha obligat als hospitals a ampliar la seva capacitat de llits crítics. En el Trueta amb l'UCI plena s'ha habilitat la unitat coronària per als pacients de coronavirus, mentre que s'utilitzarà, per exemple, l'Hospital de Dia Polivalent pels crítics que no estiguin contagiats.
I encara tenim un espai més de reserva, que és l'espai que utilitzem en la, en la época PIUC de pediatría que podrían inhibir 10 malalts críticos en aquest espai. Això ho anem fent progressivament. Progressivament és en un temps de quasi hores, dies, i a mesura que anem emplenant un espai nou, ampliem.
Per la seva banda, Santa Caterina s'ha habilitat l'Hospital de Dia com a àrea de suport a urgències. Els hospitals comarcals també s'estan fent adaptacions per atendre els pacients més greus. La crisi sanitària també ha obligat els centres a reorganitzar-se internament. Com es pot veure en aquestes imatges que ens han fet arribar de Santa Caterina, les mesures de seguretat han augmentat considerablement per evitar més contagis. A més, també s'han posat a disposició llibres i revistes per amenitzar l'estada dels pacients, ja que no poden rebre visites.
I aquests dies, a banda dels hospitals, un altre punt d'atenció són les residències de la gent gran. La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'avis a dos d'aquests centres. Un d'ells està a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Aquests dies allà estan vivint una situació límit. 9 persones de la residència de gent gran han mort com a conseqüència del virus i 9 interns més han donat positiu. A més, actualment pateixen també un problema de manca de treballadors. Tenen 23 cuidadors de baixa laboral. Olesa Ràdio, Raquel Montoya, molt bon dia.
Bon dia.
Explica'ns quina és la situació.
Doncs a Olesa de Montserrat, el més preocupant, com comentàveu, del que portem de crisi sanitària pel coronavirus és la situació que s'està visquent a la residència privada de gent gran de Santa Oliva, i és que des del 13 de març, i segons les dades que tenim, 18 interns han estat ingressats a l'Hospital de Martorell positius del Covid-19, i d'aquests 9 han perdut la vida i la resta es troba en estat greu. A tot això li sumem el número de personal de baixa en aquesta residència, un total de 23 cuidadores, i la manca de material de protecció que també afecta el CAP, tot i que s'ha pogut anar cobrint gràcies a donacions de col·lectius del poble. També hem de fer referència a la situació de la residència privada Sant Agustí, que té 2 interns ingressats per coronavirus. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ja des de la setmana passada ha reclamat amb urgència a la Generalitat actuacions imminents per contenir el brot de coronavirus, sobretot a la residència de Santa Oliva, i eines per cobrir la manca de personal. El consistori també, en aquest sentit, ha fet una crida per intentar trobar personal que pugui començar a treballar en els centres residencials que ho necessitin. Des de l'Ajuntament, l'alcalde Miquel Riera ha remarcat que és una situació molt dura la que s'està visquent en algunes residències del municipi, i en particular per les famílies que viuen amb aquesta crisi amb angoixa per no poder estar al costat dels seus familiars ni tan sols acomiadar-se en el cas dels interns que han perdut la vida.
Raquel Montoya, companya d'Olesa Ràdio, moltíssimes gràcies per aquesta crònica, tal i com ens explicaves. Davant d'aquesta situació, des del consistori d'aquest municipi del Baix Llobregat demanen ajuda i mesures al govern català, que és qui de fet té competències en residències de la gent gran. D'aquesta qüestió en volem parlar també amb l'alcalde d'aquest municipi, el senyor Miquel Riera. Molt bon dia. Han fet vostès una crida des de l'Ajuntament d'Olesa a la Generalitat perquè els ajudin, perquè intervinguin d'alguna manera per evitar aquesta situació crítica que estan vivint. Han obtingut ja alguna resposta per part de la Generalitat?
Nosaltres hem estat en contacte directe amb Generalitat des dels primers dies d'aquesta crisi, des dels primers casos que hem tingut a Olesa, on s'ha centrat molt a la residència Santa Oliva. I també hem tingut alguna altra casa, una residència molt més petita, que només té 20 interns, però que també tenen 4 trasllats a hospital, també 2 d'ells positius de coronavirus. I Generalitat sempre ha estat recolzant, sobretot des del costat de salut al principi. Amb l'escassetat de material se li ha proporcionat a la residència material quan sempre que s'ha pogut. I el problema que hem tingut principal i que hem tractat amb afers socials és el tema de la manca de personal, perquè nosaltres veiem des del principi, és un tema que forma part dels plans de contenció de tots els serveis i també de totes les empreses que estan funcionant com serveis bàsics, i dins d'aquestes, òbviament, de les residències i dels serveis sanitaris, que és el tema del personal i preveure escenaris on el número de baixes fan o arriben al punt de fer insostenible el servei. I això que anàvem veient i anàvem veient la progressió de baixes durant la setmana era un escenari que li reclamaven a la Generalitat que actués, que busqués alguna solució, no ja a la residència Santa Oliva, sinó entenc que com un problema que esdevindrà general a moltes de les residències on que estan patint una situació similar a tota Catalunya.
Perquè, senyor alcalde, 23 treballadors de baixa, perquè ens fem una idea, en aquesta residència hi ha 88 avis. Quantes persones, quants cuidadors hi treballen, per saber una mica quina proporció representa que 23 d'ells estiguin ara mateix de baixa laboral?
Doncs t'ho dic de memòria, perquè tot això...
Aproximadament,
Sí,
per ubicar-nos.
Per ubicar-nos...
És a dir, ara mateix el servei és bastant insostenible, no?
Us ho puc dir més en les xifres dels torns, que és el que em va traslladant a mi el gerent, perquè la residència és privada i té un concert amb Generalitat, no? I nosaltres el que estem fent des de l'Ajuntament és recolzar i sobretot fer l'altaveu, fer aquesta transmissió cap amunt d'aquestes necessitats amb les que es troben. En un torn normal, el pla de contingència que havíem previst com a mínims suposava 12 persones per torn de matí, 8 pel torn de tarda i 2 per la nit, només de cuidadors, a banda el personal de cuina, neteja i tècnics. I el diumenge, per exemple, que és quan tenien més gent de baixa, doncs el torn de matí en comptes de 12 doncs tenien 6 persones, el de tarda en comptes de 8 tenien 4. I això ho vam poder cobrir perquè amb l'esforç que hem de, jo crec que hem de reconèixer que ara estan tots aquells treballadors que estan al front d'aquests serveis, doncs ho estan donant tot, i movent el personal, allargant les hores, fent un reforç dels de matí només perquè anessin a la nit, a la tarda nit a ajudar a donar de menjar, doncs amb això van cobrint, però això ho pots aguantar uns dies, no ho pots aguantar molt de temps i amb tot el que ens queda per davant, perquè sabem que estem a l'inici de tot això. I d'aquí ve d'aquesta situació ve doncs el crit d'alerta, no? El fer d'altaveu de la residència i crec que no només de la de Santa Oliva, sinó que elevar aquesta veu d'alarma cap amunt en nom de totes les residències, perquè era una problemàtica que s'estenia, jo crec, que al llarg de totes elles que s'hi han trobat amb aquest conflicte i amb aquest problema. Un cop ha entrat el virus i tens gent malalta, que encara fa més difícil aguantar el personal, perquè uns d'ells han malaltit, les altres tenen altres problemàtiques, no ho sabem, perquè òbviament això és són secrets amb informació privilegiada amb el metge, però també entenem que hi ha una proporció d'aquests treballadors, no sé si és petita o gran, però hi ha una proporció que segurament doncs és, també hi ha un factor de por. Uh-huh. És el factor de por, sí, que també s'ha donat a tot arreu. A l'inici d'aquesta crisi, el dilluns de la setmana passada, doncs s'agafaven moltes baixes. I això és per un efecte de por. El que hem de dir és que la residència està perfectament equipada amb el material de protecció i els treballadors tenen les EPIs adequades per poder fer la seva feina.
Doncs
això és la primera preocupació sempre.
Esperem que ho puguin resoldre aviat, aviam si es concreta aquesta borsa de treballadors que actualment està a l'atur i que la Generalitat estaria mirant d'activar per poder cobrir aquestes baixes laborals de diferents residències de Catalunya que estan deixant sota mínims la capacitat d'atendre a les persones que hi viuen. Senyor Miquel Riera, alcalde d'Olesa de Montserrat, moltíssimes gràcies i molts ànims per afrontar aquest moment difícil al municipi.
Deixa'm afegir que aquest escenari ha canviat sensiblement a partir de que dilluns cap a les 3 o 4 de la tarda la Generalitat va fer un decret on obria el ventall de les contractacions que estaven limitades només a personal que tingués la titulació o l'homologació per fer aquestes tasques de cuidador, i a partir d'aquest decret s'ha obert el ventall a qualsevol persona que la residència consideri capacitada com per ajudar en determinades tasques. I i això obre molt el ventall i és el que està ara permetent que cobrir aquestes baixes de personal.
Ara falta només que el factor por no influeixi massa. Senyor Riera, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, com li dèiem, i esperem que aviat comencin a encarrilar aquesta situació, aquestes dues residències, la de Santa Oliva i l'altra més petita i de titularitat privada de Sant Agustí, totes dues ubicades al municipi d'Olesa de Montserrat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Adéu. Doncs el dels afectats d'aquesta residència d'Olesa no és l'únic cas. Actualment hi ha confirmats més de 200 casos de coronavirus entre persones que viuen en residències de la gent gran, del total de 64.000 avis i àvies que viuen en aquests centres a Catalunya. La majoria de residències estan desbordades per la situació i no tenen recursos per fer-hi front. És el cas del geriàtric Marvi Park de Barcelona.
Dins l'ambulància s'enduen un avi que en les últimes hores tenia dificultats per respirar i descompensació diabètica. És un possible cas de coronavirus a la residència geriàtrica Marvi Park de Barcelona i no n'és l'únic. Diumenge un usuari va donar positiu i des d'aleshores els treballadors no donen l'abast. De fet, només 7 dels 35 professionals que hi treballen estan en actiu. Un d'ells és la doctora Ariana Torrado.
Sabemos que tenemos el virus en la residencia y hay unos 12 residentes sospechosos de COVID que están en habitaciones apartadas. Hemos hecho lo que hemos podido para tener, sobre todo los que no tienen sintomatología, lo más protegidos posibles.
A més, els falten equips i materials de protecció, com mascaretes, bates i guants. Els nervis també arriben a les famílies, que reclamen mesures, com explica la Irene Clapés, familiar d'un dels avis.
Truquem a la residència i estan saturats. Ningú ens ha donat suport demanant ajuda per aquesta residència.
Segons la coordinadora de residències 5+1, que agrupa familiars, de casos com aquest n'hi ha més. Per això demana que es faci el test a tothom, tant als avis com als mateixos treballadors de les residències geriàtriques, i que els usuaris que ho necessitin se'ls traslladi als hotels medicalitzats que s'estan habilitant.
I d'aquesta residència de Barcelona marxem ara fins a Igualada, on, com ja saben, hi ha el principal focus de contagi de Catalunya. I ja fa 12 dies que la població d'aquest i de 3 municipis més de la Conca d'Òdena estan confinats. En les últimes hores, l'alcalde de la capital de l'Anoia, Marc Castells, ha anunciat que l'Ajuntament rebaixarà i modificarà la càrrega impositiva als seus ciutadans. Connectem un dia més, doncs, amb Igualada. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja, Anoia, Albert Cavaller. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs, efectivament, un nou dia de confinament i pel que hem escoltat de les declaracions de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i també per les xifres que segueixen augmentant, és molt possible que s'allarguin més enllà d'aquests 15 dies inicials de confinament absolut que s'havien decretat fa, doncs, com explicàveu, fa 12 dies. Els positius a la zona, com també ho he explicat en aquest informatiu, són de 306, dels quals 140 són professionals de la salut. Fins al moment hi ha hagut 41 morts relacionades amb aquest brot de l'Hospital d'Igualada. Diverses fonts, diversos mitjans, han publicat i han afirmat que la prova del Covid-19 es farà a tots els professionals del centre quan arribin aquestes proves ràpides que han d'arribar dijous, per minimitzar al màxim, asseguren, la infecció en aquest brot important a Catalunya. Els 4 municipis confinats, com també explicàveu, també comencen a notar l'aturada econòmica i per això l'Ajuntament d'Igualada ha anunciat, com deies, també algunes taxes municipals que rebaixen o que fins i tot s'aplacen, com és el cas de l'impost de circulació, que s'ha anunciat que no es cobrarà fins al juny, o les taxes relatives a aquells serveis que no s'han pogut donar, com escoles de música, llars d'infants, que no es cobraran. Tampoc les taxes d'aquells negocis que no han pogut obrir la persiana durant el confinament. I per acabar, un apunt positiu, a les més de 40 impressores 3D que dins la zona confinada han començat a imprimir material perquè es pugui entregar ben aviat als hospitals i també als centres de salut.
Gràcies, Albert Cavaller, company de Canal Taronja Noia, per aquesta última hora des d'Igualada. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia.
I continuem perquè en un sol dia més de 27.000 treballadors s'han vist afectats per expedients de regulació temporal derivats de la crisi del coronavirus. En total, el gruix de contractes suspesos ja supera els 270.000. La demarcació de Barcelona encapçala el rànquing i aglutina el 80% d'aquestes baixes. Tot plegat mentre la Generalitat ha alertat que en les últimes hores vigilarà de prop que no hi hagi acomiadaments fraudulents, aprofitant el mar de fons d'aquesta crisi sanitària. I amb l'objectiu d'alleugerir els greuges econòmics que està provocant el coronavirus, el govern espanyol avalarà el 80% dels préstecs que demanin les petites i mitjanes empreses i també els autònoms. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb caràcter retroactiu des del 18 de març. Servirà tant per a nous crèdits com per a renovacions i s'inclou en un primer tram de 20.000 milions d'euros per tal de garantir la liquiditat del sector productiu. Els Jocs Olímpics de Tòquio s'ajornen fins al juliol del 2021 després d'haver obert un període de converses amb el comitè organitzador i de les peticions de moltes federacions nacionals i internacionals perquè es canviessin les dates. El COI ha decidit endarrerir la cita un any amb l'objectiu de garantir que es puguin disputar sense riscos per a la salut. Ara caldrà reordenar el calendari esportiu i decidir si els preolímpics i les mínimes aconseguides durant aquest any són vàlids o bé si cal repetir-ho. Tot plegat, un trasbals per als esportistes. Aquestes són les reaccions de l'atleta Marta Galimany, del jugador paralímpic de tenis taula Jordi Morales i del secretari general de l'esport Gerard Figueres.
Ja podrem readaptar tots els nostres plans i preparar-nos per als nostres objectius, que llavors seran el 2021. Simplement caldrà conèixer els nous criteris de selecció per anar als Jocs, que espero que es mantinguin i que, per tant, la meva marca cap al 2021 doncs, encara em segueixi.
És una decisió responsable amb la situació que estem vivint tots. Ara mateix el que ens toca és doncs, cuidar-nos la salut i no pensar doncs, en esdeveniments d'aquesta magnitud, que no podríem competir en igualtat de condicions.
Això podria significar una renúncia a participar al joc. Aquells atletes de més edat que estaven allargant una mica la seva carrera esportiva per poder-la acabar aquest estiu a Tòquio, que en funció doncs, de la seva estat físic, igual no estan en condicions per competir.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Mirar la plata, vam cremar l'origen i el...
On siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala!
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. Catalunya continua avançant cap al pic més alt del coronavirus quan gairebé s'han doblat els morts per la pandèmia en un sol dia. I avui el Congrés validarà la pròrroga de l'estat d'alarma fins al dia 11 d'abril. Un allargament que coincidirà, segons preveu el Ministeri de Sanitat, amb els dies de més pressió sobre el sistema assistencial, amb situacions de saturació i col·lapse hospitalari que podrien arribar al seu punt més àlgid de cara a la setmana que ve. En paral·lel, el tràmit a la cambra baixa per ampliar la durada del Reial Decret. El president de la Generalitat també compareixerà aquest matí de manera telemàtica al Parlament per tal d'explicar la gestió de la crisi sanitària per part del govern català. D'aquesta manera encapçalem una nova edició especial del Notícies en Xarxa. És dimecres, dia 25 de març, i al punt de 9:15 del matí repassem també altres titulars, perquè, com dèiem, els morts per coronavirus pràcticament s'han doblat a Catalunya en un sol dia, amb 177 noves víctimes que deixen el còmput global en 516. Els positius s'acosten als 10.000. Una xifra de contagis que es multiplica per 4 en el conjunt d'Espanya, on ja han perdut la vida prop de 2.700 persones. La Fiscalia investiga la mort de 22 ancians per coronavirus a les residències d'Olesa de Montserrat i Capellades. El Ministeri Públic vol aclarir si es van atendre els usuaris amb totes les garanties i depurar responsabilitats en cas contrari. Tot plegat després de les irregularitats detectades els últims dies en alguns geriàtrics espanyols. En un sol dia s'han presentat expedients de regulació d'ocupació temporal sobre 27.000 treballadors a Catalunya pels efectes del coronavirus. Mentrestant, el Consell de Ministres ha aprovat avals públics del 80% sobre el crèdit per a autònoms i les petites i mitjanes empreses més afectades. Fira de Barcelona obrirà aquest dimecres el campament per acollir persones sense sostre mentre duri l'estat d'alarma. Disposarà de gairebé 500 places i també comptarà amb un espai per qui requereixi aïllament i un altre específic dedicat a les dones. I en esports, el Comitè Olímpic Internacional ha decidit ajornar finalment els Jocs de Tòquio fins l'any que ve per la crisi del coronavirus. En tota la seva història, la cita només s'havia suspès en 3 ocasions, totes per guerres mundials. I ara la previsió del temps de cara a les pròximes hores d'aquest dimecres. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs de moment comencem la jornada amb molts núvols i també amb algunes precipitacions, més aviat febles, aïllades, però que, atenció, són de neu a una cota al voltant dels 700 metres. Neva, per exemple, al Monestir de Montserrat, a Mollà, també ho ha fet a Berga, Camprodon, a Puigcerdà, ja hi ha 8 centímetres de neu, i aquestes precipitacions al llarg del matí poden afectar qualsevol punt del país, però vaja, sempre serà poqueta cosa. La precipitació que caigui de cara a la tarda es restringirà en el Pirineu i el Prepirineu, aquí s'hi pot nevar amb una miqueta més d'intensitat, mentre que la resta de Catalunya a la tarda fins i tot tindrem alguna ullada de sol. La temperatura avui més baixa, en general es mourà la màxima entre els 9 i els 14 graus, farà una mica de vent tant a zones elevades com també al litoral. De fet, el mar encara estarà força alterat, sobretot al matí, i atenció perquè demà la precipitació podria afectar molts punts del país i la neu podria baixar fins als 600 metres. La temperatura actual és de 9 graus a Barcelona i a Tarragona, 6 a Lleida i a Girona, i veu manejar tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us ho dèiem en titulars, Catalunya avança cap al pic de contagis per coronavirus, mentre el Congrés ha de validar avui una pròrroga de l'estat d'alarma fins al 11 d'abril. Un allargament del decret que coincideix amb un augment vertiginós i diari dels positius que, segons els experts, encara no ha tocat sostre. Tot plegat mantindrà la pressió sobre el sistema assistencial de manera sostinguda encara durant les pròximes setmanes. A casa nostra, els morts per la pandèmia gairebé s'han doblat en només un dia. De fet, els pronòstics del Ministeri de Sanitat apunten a un estrès màxim que podria dur a situacions de saturació d'hospitals i d'unitats de cures intensives de cara a la setmana vinent. Seria a partir d'aleshores quan preveuen que la tendència comenci a decaure i es notin ja els primers efectes del confinament. Així s'hi ha referit el director del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.
Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la semana dura. Esta es la semana en la que todos estamos esperando a ver si hemos conseguido, con las medidas importantes, muy agresivas, que se han planteado en España, si estamos consiguiendo llegar ya a ese pico y a empezar a descender en el número de casos. En muy breve tiempo deberíamos de ver si esto tiene efecto o no.
La previsió és que la pròrroga de l'estat d'alarma tiri endavant sense obstacles avui al Congrés amb el suport majoritari dels diferents grups. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ja han anunciat que s'hi abstindran per la negativa del govern espanyol a dictar un confinament total, tal i com reclama la Generalitat. I, de fet, aquest missatge, el de l'urgència d'un confinament global, és el que segurament es tornarà a deixar sentir aquest matí al Parlament en la compareixença telemàtica encapçalada pel president de la Generalitat per tal d'explicar la gestió sanitària del coronavirus. Quim Torra obrirà la sessió a partir de 11:15, acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, de la consellera de Salut, Alba Vergés, i també del titular d'Interior, Miquel Buch. El president de la cambra, Roger Torrent, dirigirà la sessió amb la presència, també a distància, dels portaveus dels grups parlamentaris. Serà la primera vegada que responsables de l'executiu compareguin per videoconferència al Parlament, ja que des de l'esclat de la crisi no hi ha hagut sessions de control al govern. I com dèiem, el pic de la pandèmia encara no s'ha assolit, per bé que les xifres que deixa cada vegada són més devastadores. En un sol dia s'han doblat el nombre de casos respecte al dia anterior amb 177 de nous. Fem ara un repàs de les dades actualitzades a dia 24 de març, les últimes que han facilitat les autoritats sanitàries. Recordem que les dades de Catalunya estan més actualitzades perquè el Ministeri de Sanitat publica el recompte oficial cada dia a les 11 del matí amb dades del dia anterior.
Catalunya ha sumat més de 2.000 nous casos de coronavirus i eleva la xifra de positius a prop de 10.000, dels quals 781 es troben ingressats en estat greu. Del total de contagis confirmats, més de 1.500 són de personal sanitari. S'han produït 516 morts des que es va detectar el primer cas a Catalunya a finals de febrer i els hospitals han donat 1.274 altes. Pel que fa al brot d'Igualada, ja són 306 els positius, 140 dels quals són personal sanitari i fins al moment s'han produït 41 defuncions. Per comunitats autònomes, les darreres dades mostren que Madrid suma ja 12.352 casos confirmats i sobrepassa els 1.500 morts. La següent en nombre de positius és Catalunya, el País Basc i Andalusia, que supera per primera vegada Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Però tot i que Catalunya és la segona comunitat més afectada en nombres absoluts, la taxa de contagis per cada 100.000 habitants és més alta, per exemple, a Castella-La Manxa, Navarra o La Rioja. A tot el món, tot i la frenada en l'escalada, la Xina segueix acumulant la majoria de casos, més de 81.500. Itàlia frega els 60.000 amb una mortalitat molt elevada. I Espanya és el quart país en contagis i el tercer en número de morts.
I a un punt d'atenció són les residències de la gent gran. La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de la mort d'avis a dues residències catalanes. Una d'elles, la Dolesa de Montserrat, situada a la comarca del Baix Llobregat. Aquests dies estan vivint allà una situació límit. 9 persones d'aquesta residència han mort com a conseqüència del virus i 9 interns més han donat positiu. A més, actualment pateixen també un problema de manca de treballadors. En aquesta residència, la residència de Santa Oliva, tenen 23 cuidadors de baixa laboral. En declaracions a la xarxa fa només uns minuts, l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha destacat l'esforç que tots plegats estan fent.
L'esforç que hem de reconèixer que ara estan
tots aquells treballadors que estan al front d'aquests serveis, doncs ho estan donant tot, i movent el personal, allargant les hores, fent un reforç dels de matí només perquè anessin a la nit, a la tarda-nit, a ajudar a donar de menjar, doncs amb això van cobrint, però això ho pots aguantar uns dies, no ho pots aguantar molt de temps i amb tot el que ens queda per davant.
Aquest cas, el dels afectats de la residència d'Olesa, no és l'únic. Actualment hi ha confirmats més de 200 casos de coronavirus entre persones que viuen en residències de la gent gran aquí a Catalunya. Del total de 64.000 avis i àvies que viuen en aquests centres. La majoria de residències estan desbordades per la situació i no tenen recursos per fer-hi front. És el cas del geriàtric Marby Park, ubicat a Barcelona Ciutat.
Dins l'ambulància s'enduen un avi que en les últimes hores tenia dificultats per respirar i descompensació diabètica. És un possible cas de coronavirus de la residència geriàtrica Marby Park de Barcelona i no n'és l'únic. Diumenge un usuari va donar positiu i des d'aleshores els treballadors no donen l'abast. De fet, només 7 dels 35 professionals que hi treballen estan en actiu. Un d'ells és la doctora Ariana Torrado.
Sabemos que tenemos el virus en la residencia y hay unos 12 residentes sospechosos de COVID que están en habitaciones apartadas. Hemos hecho lo que hemos podido para tener, sobre todo los que no tienen sintomatología, lo más protegidos posibles.
A més, els falten equips i materials de protecció, com mascaretes, bates i guants. Els nervis també arriben a les famílies que reclamen mesures, com explica la Irene Clapés, familiar d'un dels avis.
Truquem a la residència i estan saturats. Ningú ens ha donat suport demanant ajuda per aquesta residència.
Segons la coordinadora de residències 5+1, que agrupa familiars, de casos com aquest n'hi ha més. Per això demana que es faci el test a tothom, tant als avis com als mateixos treballadors de les residències geriàtriques, i que els usuaris que ho necessitin se'ls traslladi als hotels medicalitzats que s'estan habilitant.
I ens situem ara a Igualada, on hi ha el principal brot de coronavirus aquí a Catalunya. L'alcalde d'aquest municipi, en les últimes hores, Marc Castells, ha anunciat que l'Ajuntament rebaixarà i modificarà la càrrega impositiva als seus ciutadans. Un anunci que ha fet coincidint amb el 12è dia de confinament d'aquest i de 3 municipis més de la Conca d'Òdena. Més detalls en la següent crònica del nostre company, Albert Cavaller, de Canal Taronja Noia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat diverses mesures per rebaixar la càrrega impositiva municipal en el moment de confinament que es viu a la ciutat des de fa més de 10 dies. Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha exposat que el consistori ampliarà els terminis de pagament fins al mes de juny de l'únic impost que l'Ajuntament té en curs, el de circulació.
Dir-vos també que l'únic impost municipal en curs ara mateix és el de circulació de vehicles i s'ha prorrogat el pagament fins al juny. Per tant, que sàpiguen també aquesta informació. Dir-los també que suspendrem l'emissió de rebuts pel cobrament de les quotes corresponents als serveis que no s'hagin pogut prestar amb motiu d'aquest confinament que estem patint. Parlem dels serveis com els esportius, l'escola de música, l'escola d'art, els centres cívics, les llars d'infants, entre d'altres.
Les liquidacions de les taxes de la via pública també quedaran ajornades, com són els establiments amb taules i cadires i els mercats que no siguin sedentaris. Aquestes liquidacions s'ajustaran en proporció al temps que duri el confinament, com les taxes d'escombraries d'alguns establiments que han hagut de tancar pel confinament.
I parlem ara de l'impacte econòmic i laboral d'aquesta crisi. En un sol dia, més de 27.000 treballadors s'han vist afectats per expedients de regulació temporal derivats de la crisi del coronavirus. En total, el gruix de contractes suspesos ja supera els 270.000. La demarcació de Barcelona encapçala el rànquing i aglutina el 80% d'aquestes baixes. Tot plegat, mentre la Generalitat ha alertat en les últimes hores que vigilarà de prop que no hi hagi acomiadaments fraudulents, aprofitant el mar de fons d'aquesta crisi sanitària. I amb l'objectiu d'alleugerir els greuges econòmics que està provocant el coronavirus, el govern espanyol avalarà el 80% dels préstecs que demanin les petites i mitjanes empreses i els autònoms. Així ho han aprovat el Consell de Ministres amb caràcter retroactiu des del 18 de març. Servirà tant per a nous crèdits com per renovacions i s'inclou en un primer tram de 20.000 milions d'euros per garantir la liquiditat del sector productiu. I la Federació de Comerç de Lleida estima que el seu sector perdrà un 20% dels llocs de treball per la crisi del coronavirus. Per fer front a aquesta situació, demanen ajudes a la Generalitat i a l'Estat, així com també la suspensió en el pagament d'impostos. Més detalls en aquesta crònica de Lleida Televisió.
Afirmen que en un context d'ingrés zero és necessari facilitar liquiditat al sector, evitant així el tancament definitiu o la suspensió de pagaments. A més dels ajuts, el sector de comerç, turisme i restauració demana la suspensió en el pagament d'impostos. L'objectiu és generar a Catalunya més de 700 milions d'euros mensuals per fer front al pagament de treballadors i proveïdors.
Aquests dies ens estan fent moltes consultes a la Federació sobre això per ERTOs o d'altre sistema que puguem fer una regulació de personal o ajudes que necessitem. A veure, després d'aquesta crisi hem de poder estar als carrers amb les botigues obertes i això és tot el que pensem en aquests moments a l'empresari de comerç.
En la majoria de casos es tracta d'empreses en les que més del 65% de les despeses mensuals estan relacionades amb el lloguer i el pagament de nòmines.
Ahir mateix, per exemple, teníem l'última visita de ginecologia, de revisió, a la qual ens la van anul·lar perquè tots els controls han anat sortint tots bé i per evitar riscos de contagi del coronavirus. En aquell moment vaig poder parlar amb una de les ginecòlogues que ens porta a l'Hospital de Vega, la qual ens va donar algunes indicacions, com ara que el dia del part, en cas que el part es provoqui de nit, que no hem d'entrar per la zona d'urgències.
I la nena està perfecta, i jo també, més tranquils a casa, i realment sí que és diferent, perquè, clar, aquesta nena no la podran conèixer fins, no sé, passaran 15 dies, passaran 3 setmanes, veurem quan s'acaba, però de moment estem bé, i realment és una sensació, bueno, indescriptible. I tranquil·litat, perquè realment l'atenció a la clínica ha sigut perfecta, no hem tingut sensació de risc en cap moment, sí que de molta prevenció.
Són l'Anna Carrasco i la Montse Borrú, totes dues s'han hagut de fer front a l'última etapa de l'embaràs en plena pandèmia del coronavirus. La Montse va tenir la seva filla el diumenge passat i l'Anna surt de comptes la primera setmana del mes d'abril. Les dues es troben bé i segueixen els controls mèdics, això sí, minimitzant l'estada a l'hospital per tal d'evitar el risc de contagi. I és que un dels col·lectius dels quals s'està molt pendent en aquesta crisi sanitària, sobretot per com els pot afectar el virus, és el de les dones embarassades. Ahir, a més, es va fer públic que havia nascut el primer nadó sa a Catalunya d'una mare positiva de coronavirus. Es tracta d'una nena que per ara no té símptomes, però tot i això la sotmetran, evidentment, a vigilància i a la prova del Covid-19 en les pròximes hores. De totes aquestes situacions en volem parlar amb Alba Pellicer, que és vocal de l'Associació Catalana de Llevadores, treballa al CAP ASIR de Tarragona i també forma part de l'equip de llevadores experta en assistència de parts a casa i de l'Hospital de Santa Tecla. Senyora Pellicer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns, durant un confinament com el que estem vivint actualment, com es fa el seguiment de l'embaràs, perquè entenem que també aquesta, per totes les llevadores i els ginecòlegs, és una situació inèdita, i per les embarassades, evidentment.
Doncs sí, òbviament estem adaptant tots els protocols a mesura que ens va arribant la informació i que la nova evidència científica ens dona pistes, no?, de com anar modificant aquesta atenció. La veritat és que s'han mantingut les proves que considerem necessàries, com per exemple seria una ecografia de segon trimestre, però sí que és cert que hi ha alguna visita que hem prioritzat a fer-la de forma telemàtica per evitar desplaçaments innecessaris. A vegades fèiem proves de rutina perquè el seguiment de l'embaràs està protocolaritzat, i en aquest moment de crisi, òbviament el que intentem és evitar desplaçaments de les famílies en centres sanitaris. Per tant, el que hem fet és això: més seguiment telemàtic, mantenir aquestes visites que es consideren necessàries i a vegades fomentar que els desplaçaments siguin en caps de referència.
Això pel que fa al seguiment dels 9 mesos d'embaràs, però evidentment aquest confinament també està afectant tot el que fa referència al moment en si del part i al postpart. Escoltàvem a la Montse, una de les testimonis que ens han explicat la seva experiència, que diu que li van donar el que es coneix com a alta precoç. Què és exactament?
Doncs sí, l'alta precoç és l'alta, normalment, després d'un part, es considera que una dona ha d'estar ingressada unes 48 hores per fer totes les cures, per fer la prova del taló al nadó, però normalment, en aquests moments el que estem intentant promoure és l'altra a les 24 hores. Llavors, quan es promou un alta precoç, la dona se'n va al domicili, amb la seva parella i el nen es restringeixen les visites igualment a familiars, i el que fa és que hi ha seguiment telefònic de la seva llevadora de referència del CAP i, a més, es fa una visita a domicili. Una visita que es diu postpart a domicili, en què es desplaça una llevadora, més normalment és la llevadora que ja coneixen, de referència, de la seva zona. Aquesta llevadora es desplaça al seu domicili amb una sèrie de mesures, també, doncs va amb mascareta i amb un equip de protecció, i llavors li fa la visita a la mare, li controla l'alçada uterina, les pèrdues, els punts, li mira la tensió, mira el nadó, mira l'alletament matern, problemes de dolor, i fa la prova del taló que antigament es feia a l'hospital. Amb aquesta mesura aconseguim disminuir tant els ingressos hospitalaris com augmentar també la satisfacció materna, no? Perquè elles en aquest moment doncs, el que volen és protegir-se, no? D'aquest contagi d'infecció. I doncs així solventem una mica més també el problema de crisi actual.
I hi ha prou llevadores per fer aquesta assistència domiciliària? Parlo de la sanitat pública, eh?
Sí, aquesta assistència domiciliària la fem les llevadores de la CIR, d'aquest programa de l'assistència a salut sexual i reproductiva. Normalment, les llevadores que estem a la CIR atenem molts processos de seguiment en dones. Per exemple, fem els cribatges de càncer de coll uterí, per exemple, les citologies, no?, que es fan cada 3 anys, les revisions, i tot això s'ha deixat de fer ara, s'ha parat, i per tant hi ha una sèrie de visites rutinàries que fèiem a les dones en altres etapes i ara s'estan deixant de fer. Per tant, tot aquest temps que hem tret de visites, de consultes rutinàries o d'anticoncepció que fem amb dones de forma general, normalment als CAPs, ara ho estem dedicant i només atenem doncs, això, visites urgents, visites de seguiment d'embaràs imprescindibles i aquests postparts que poden ser en el centre, a vegades es fan en el centre i a vegades es fan al domicili, s'ofereixen.
Alba, ja per acabar breument, el missatge que donaries a les futures mares, a les dones que ara mateix estan en la recta final de l'embaràs, seria un missatge de tranquil·litat, de confiança?
Sens dubte que sí. La confiança és superimportant a l'última etapa de l'embaràs i de cara a afrontar el part amb garanties. Jo el que els diria és que tots els professionals que estem atenent ens estem actualitzant i que tenim molt en compte aquestes mesures de prevenció, que els hospitals, tal com deia aquesta dona que ja va parir, han adaptat els seus protocols per minimitzar aquest risc de contagi i que actualment el Servei de Catalunya i l'atenció que donen les llevadores és molt àmplia i molt segura i molt atenta en tots els aspectes. Vull dir que si tenen qualsevol dubte, que truquin per telèfon al seu cap de referència, que parlin amb la seva llevadora referent, que els hi aclarirà dubtes, que les tranquil·litzarà i els hi explicarà doncs, què han de fer en cada moment.
Alba Pellicer, vocal de l'Associació Catalana de Llevadores, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
Adéu, molt bon dia.
Adéu.
I seguim parlant no ja de les dones embarassades, sinó d'altres afectacions del coronavirus a la societat. Avui mateix entra en funcionament el nou dispositiu d'allotjament per persones vulnerables a Fira de Barcelona, que permetrà ampliar les 2.200 places de les quals ja disposa la ciutat. A banda, també entren en funcionament altres equipaments i en total Barcelona sumarà 385 places addicionals distribuïdes en els següents espais. Les 225 inicials de Fira de Barcelona, ampliables fins a un miler, i una 60 al centre de Creu Roja Pere Calafell, que funciona ja des de divendres passat. També 72 més al centre 2 de maig, un equipament que és exclusiu per a dones, i 30 més en un dispositiu de Sant Joan de Déu. En conjunt seran 2.500 places. I a l'esforç col·lectiu per ajudar a proveir de material al personal sanitari també s'hi sumen els ateneus de fabricació digital que, d'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, produiran i distribuiran equips de protecció individual. Per ara s'han començat a fabricar amb tecnologia 3D viseres facials amb una producció d'unes 80 al dia, tot i que quan es treballi a ple ritme se'n poden arribar a fer fins a 200 diàries. S'espera que en els propers dies també es comencin a produir mascaretes i protectors oculars. Abans, però, cal que els prototips siguin validats per tècnics sanitaris. Els Jocs Olímpics de Tòquio s'ajornen fins al 2021, un ajornament que no ha agafat per sorpresa els esportistes, com expliquen el piragüista lleidatà Saúl Cravioto. Aquests haurien estat els seus quarts jocs. Considera que la decisió ha estat encertada i que a partir d'ara toca seguir esforçant-se per no perdre's la cita un any més tard del previst. És una crònica de Lleida Televisió, Eva Cortijo.
És la decisió més sensata i la que tots els esportistes olímpics esperaven. Així ho assegura el piragüista lleidatà Saúl Cravioto, qui havia de ser l'abanderat espanyol als Jocs Olímpics de Tòquio aquest pròxim estiu. El lleidatà, que està confinat a Astúries amb la família, diu que en petit comitè els atletes ja s'imaginaven que acabarien ajornant els Jocs perquè el primer és la salut.
Borrarnos la fecha que teníamos en la cabeza y centrarnos en agosto del año que viene. Y yo lo afronto con una motivación extra. Ahora mismo sí que es verdad que es un golpe duro. Llevo muchos años preparándome para esta prueba y de un día para otro que te quiten el sueño olímpico, pues es un golpe duro, ¿no? Pudiendo ser el abanderado en Tokio, cobra mucho más sentido del que ya tenía para mí, que era algo como mi sueño. Pero ahora mismo pues yo creo que cobra mucho más sentido y lo que sí que puedo decir es que este año para mí va a ser seguramente el año más duro de mi carrera deportiva.
Els de Tòquio seran els quarts Jocs Olímpics del lleidatà, que té 4 medalles, 2 ors, una plata i un bronze.
La xarxa de comunicació local. Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A CaixaBank continuarem al costat dels nostres clients i de tota la societat. Continuarem compromesos amb famílies, autònoms i pimes, buscant solucions per activar l'economia junts. Amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
La xarxa de comunicació local.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 milions d'euros a una línia d'ajuts pels autònoms afectats econòmicament pel coronavirus. La prestació de fins a 2.000 euros es podrà sol·licitar a partir de l'1 d'abril. Més informació a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa. El Pou.
Un estudiant de la UPC de Terrassa ha projectat un avió solar no tripulat de baix cost amb autonomia infinita. Sona francament bé, però volem saber una mica en què ha consistit, com ha funcionat, i per això l'hem convidat. Ell és el Ferran Lumbierres, que és estudiant del grau en Enginyeria de Vehicles Aeroespacials en aquesta Escola Superior d'Enginyeria Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
A veure, d'on surt aquesta idea? Què significa ben bé un avió solar no tripulat de baix cost amb autonomia infinita?
Doncs bàsicament la idea que va portar al desenvolupament d'aquest projecte va ser estudiar la possibilitat que amb tecnologia que està a l'abast de tothom puguem desenvolupar un vehicle que sigui ecològic, però que sigui amb millor que els seus competidors de combustibles fòssils.
O sigui, no només que no contamini, sinó que a més sigui millor.
Exacte. En les dues parts. Perquè amb una aeronau de combustible fòssil, el que aconseguiríem seria una elevada autonomia en comparació amb les bateries, bueno, amb els avions elèctrics, siguin UAVs, com deies, no tripulats, que hi ha actualment. No obstant, a l'afegir-hi les plaques solars per carregar durant el dia i utilitzar aquesta energia emmagatzemada durant la nit, s'aconsegueixen fer cicles de dia-nit que poden extendre setmanes i fins i tot mesos si les condicions meteorològiques són favorables.
Mm. Per tant, la idea és instal·lar plaques solars en avions.
No ben bé. Una aeronau d'aquest tipus s'ha de dissenyar des del primer moment amb aquesta idea. És molt difícil optimitzar tots els sistemes que porten aquests tipus de vehicles perquè funcionin en sintonia i sense pesar cap gram de més ni consumint cap watt més del que haurien de consumir, perquè aquesta petita diferència pot marcar entre l'èxit i el fracàs.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. Catalunya continua avançant cap al pic més alt del coronavirus quan gairebé s'han doblat els morts per la pandèmia en un sol dia. I avui el Congrés validarà la pròrroga de l'estat d'alarma fins l'11 d'abril. Un allargament que coincidirà, segons preveu el Ministeri de Sanitat, amb els dies de més pressió sobre el sistema assistencial, amb situacions de saturació i col·lapse hospitalari que podrien arribar al seu punt més àlgid de cara a la setmana que ve. En paral·lel, el tràmit a la cambra baixa per ampliar la durada del Reial Decret. El president de la Generalitat també compareixerà aquest matí de manera telemàtica al Parlament per tal d'explicar la gestió de la crisi sanitària per part del govern català. D'aquesta manera encapçalem una nova edició especial del Notícies en Xarxa. És dimecres, dia 25 de març, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars. Com dèiem, els morts per coronavirus pràcticament s'han doblat a Catalunya en un sol dia, amb 177 noves víctimes que deixen el còmput global en 516. Els positius s'acosten als 10.000. Una xifra de contagis que es multiplica per 4 en el conjunt d'Espanya, on ja han perdut la vida prop de 2.700 persones. La Fiscalia investiga la mort de 22 ancians per coronavirus a les residències d'Olesa de Montserrat i Capellades. El Ministeri Públic vol aclarir si es van atendre els usuaris amb totes les garanties i depurar responsabilitats en cas contrari. Tot plegat, després de les irregularitats detectades els últims dies en alguns geriàtrics espanyols. El Comitè Olímpic Internacional ha decidit ajornar finalment els Jocs de Tòquio fins l'any que ve per la crisi del coronavirus. En tota la seva història, la cita només s'havia suspès en 3 ocasions, totes 3 a causa de guerres mundials. Obrim àrea de serveis. Volem saber com s'està circulant en aquests moments per la xarxa viària catalana. Com és habitual, li preguntem al Bernat Martínez, en connexió amb el RAC. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs encara en aquest matí, a dimecres, pendents de la incidència que hi ha a l'autovia 2, un carril tallat a Sant Andreu de Barca en direcció Lleida per un camió que s'ha avariat aquesta matinada, s'ha incendiat i encara s'estan retirant les desperfectes de la via. També destaquem el volum de trànsit. Continua baixant a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi va haver una disminució del 30% en comparació amb una jornada normal i una davallada d'un 30% respecte dimarts passat. També recordar que continuen els controls fronterers d'entrada al país i d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena. Seguir l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Trànsit tranquil. Volem saber com és el funcionament de la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb el Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. De moment, cap incidència destacable, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que s'ha ajustat l'oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment per prevenir el contagi del Covid-19. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest dimecres, dia 25 de març. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs continua nevant feblement a molts punts de l'interior de Catalunya. Ho ha fet, per exemple, a Puigcerdà, Berga, Mollà, Solsona, Camprodon, també al Monestir de Montserrat. Sembla que aquestes precipitacions han de continuar ben bé fins a migdia, afectant molts punts de l'interior de Catalunya, sobretot comarques de Lleida, Barcelona i Tarragona, amb neu per damunt dels 700 metres o 800 aproximadament. A la tarda, la nevada es restringirà al Pirineu i Prepirineu. La resta potser tinguem alguna ullada de sol. I la temperatura avui, doncs, força baixa de ple hivern, arribant com a molt fins als 13 o 14 graus al litoral i al prelitoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us ho dèiem en titulars, Catalunya avança cap al pic de contagis per coronavirus mentre el Congrés ha de validar avui una pròrroga de l'estat d'alarma fins l'11 d'abril. Un allargament del decret que coincideix amb un augment vertiginós i diari dels positius que, segons els experts, encara no ha tocat sostre. Tot plegat mantindrà la pressió sobre el sistema assistencial de manera sostinguda encara durant les pròximes setmanes. Aquí a casa nostra, els morts per la pandèmia gairebé s'han doblat en només un dia. I, de fet, els pronòstics del Ministeri de Sanitat apunten a un estrès màxim que podria dues situacions de saturació d'hospitals i d'unitats de cures intensives de cara a la setmana vinent. Seria a partir d'aleshores, quan preveuen que la tendència comenci a decaure i es notin els primers efectes del confinament. Així s'hi ha referit el director del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.
Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la semana dura. Esta es la semana en la que todos estamos esperando a ver si hemos conseguido, con las medidas importantes, muy agresivas, que se han planteado en España, si estamos consiguiendo llegar ya a ese pico y a empezar a descender en el número de casos. En muy breve tiempo deberíamos de ver si esto tiene efecto o no.
La previsió és que la pròrroga de l'estat d'alarma tiri endavant sense obstacles avui al Congrés amb el suport majoritari dels diferents grups. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ja han anunciat que s'hi abstindran per la negativa del govern espanyol a dictar un confinament total, tal i com reclama la Generalitat. I, de fet, aquest missatge, el de l'urgència d'un confinament global, és el que segurament es tornarà a deixar sentir aquest matí al Parlament en la compareixença telemàtica encapçalada pel president de la Generalitat per tal d'explicar la gestió sanitària del coronavirus. Quim Torra obrirà la sessió a partir de 11:15, acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del titular d'Interior, Miquel Buch. El president de la cambra, Roger Torrent, dirigirà la sessió amb la presència, també a distància, dels portaveus dels grups parlamentaris. Serà la primera vegada que responsables de l'executiu compareguin per videoconferència al Parlament, ja que des de l'esclat de la crisi no hi ha hagut sessions de control al govern. I com dèiem, el pic de la pandèmia encara no s'ha assolit, per bé que les xifres que deixa cada vegada són més devastadores. En un sol dia s'han doblat el nombre de casos nous respecte al dia anterior, amb 177. Ara farem un repàs de les dades actualitzades ahir, dia 24 de març. Són les darreres que han facilitat les autoritats sanitàries. Recordem, això sí, que les dades referents a Catalunya estan més actualitzades perquè el Ministeri de Sanitat publica el recompte oficial cada dia a les 11 del matí amb dades, però, de la jornada anterior.
Catalunya ha sumat més de 2.000 nous casos de coronavirus i eleva la xifra de positius a prop de 10.000, dels quals 781 es troben ingressats en estat greu. Del total de contagis confirmats, més de 1.500 són de personal sanitari. S'han produït 516 morts des que es va detectar el primer cas a Catalunya a finals de febrer i els hospitals han donat 1.274 altes. Pel que fa al brot d'Igualada, ja són 306 els positius, 140 dels quals són personal sanitari i fins al moment s'han produït 41 defuncions. Per comunitats autònomes, les darreres dades mostren que Madrid suma ja 12.352 casos confirmats i sobrepassa els 1.500 morts. La següent en nombre de positius és Catalunya, el País Basc i Andalusia, que supera per primera vegada Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Però tot i que Catalunya és la segona comunitat més afectada en nombres absoluts, la taxa de contagis per cada 100.000 habitants és més alta, per exemple, a Castella-La Manxa, Navarra o La Rioja. A tot el món, tot i la frenada en l'escalada, la Xina segueix acumulant la majoria de casos, més de 81.500. Itàlia frega els 60.000 amb una mortalitat molt elevada. I Espanya és el quart país en contagis i el tercer en número de morts.
En aquestes jornades d'expansió del contagi, un dels punts de major atenció són les residències de la gent gran. La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'avis a dues residències catalanes. Una d'elles és la de Santa Oliva, a Olesa de Montserrat, a la comarca del Baix Llobregat. Aquests dies allà estan vivint una situació límit. 9 persones d'aquesta residència de gent gran han mort com a conseqüència del virus i 9 interns més han donat positiu. A més, actualment, en aquesta residència pateixen també un problema de falta de treballadors i és que tenen 23 cuidadors de baixa laboral. En declaracions a la xarxa, fa només uns minuts, l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha destacat l'esforç que tots plegats estan fent.
L'esforç que hem de, jo crec que hem de reconèixer de, que ara estan tots aquells treballadors que estan al front d'aquests serveis, doncs ho estan donant tot, i movent el personal, allargant les hores, fent un reforç dels de matí només perquè anessin a la nit, a la tarda-nit, a ajudar a donar de menjar, doncs amb això van cobrint, però això ho pots aguantar uns dies, no ho pots aguantar molt de temps i amb tot el que ens queda per davant.
El dels afectats de la residència d'Olesa no és l'únic. Actualment hi ha confirmats més de 200 casos de coronavirus entre persones que viuen en residències de la gent gran, del total de 64.000 avis i àvies que viuen en aquests centres. La majoria de residències estan desbordades per la situació i no tenen recursos per poder-hi fer front. És el cas del geriàtric Marvi Park de Barcelona.
Dins l'ambulància s'enduen un avi que en les últimes hores tenia dificultats per respirar i descompensació diabètica. És un possible cas de coronavirus a la residència geriàtrica Marvi Park de Barcelona i no n'és l'únic. Diumenge un usuari va donar positiu i des d'aleshores els treballadors no donen l'abast. De fet, només 7 dels 35 professionals que hi treballen estan en actiu. Un d'ells és la doctora Ariana Torrado.
Sabemos que tenemos el virus en la residencia y hay unos 12 residentes sospechosos de COVID que están en habitaciones apartadas. Hemos hecho lo que hemos podido para tener, sobre todo los que no tienen sintomatología, lo más protegidos posibles.
A més, els falten equips i materials de protecció, com mascaretes, bates i guants. Els nervis també arriben a les famílies que reclamen mesures, com explica la Irene Clapés, familiar d'un dels avis.
Truquem a la residència i estan saturats. Ningú ens ha donat suport demanant ajuda per aquesta residència.
Segons la coordinadora de residències 5+1, que agrupa familiars, de casos com aquest n'hi ha més. Per això demana que es faci el test a tothom, tant els avis com els mateixos treballadors de les residències geriàtriques, i que els usuaris que ho necessitin se'ls traslladi als hotels medicalitzats que s'estan habilitant.
I parlem ara de l'impacte econòmic i laboral d'aquesta pandèmia. En un sol dia, més de 27.000 treballadors s'han vist afectats per expedients de regulació temporal derivats de la crisi del coronavirus. En total, el gruix de contractes suspesos ja supera els 270.000. La demarcació de Barcelona encapçala el rànquing i aglutina el 80% d'aquestes baixes. Tot plegat, mentre la Generalitat ha alertat en les últimes hores que vigilarà de prop que no hi hagi acomiadaments fraudulents, aprofitant el mar de fons de la crisi sanitària. I la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès ha demanat prudència a les empreses. Afirma que els expedients de regulació temporal d'ocupació s'han de justificar molt bé per tal de no patir ensurts més endavant i assegura que no hi haurà problema per les empreses que han hagut de tancar pel Reial Decret d'Estat d'Alarma. És una crònica d'Albert Güell des de Televisió del Ripollès.
La patronal ripollesa afirma que cal justificar-los molt bé perquè els costos podrien acabar repercutint a les pròpies empreses. Una altra cosa són les que han hagut de cessar la seva activitat per culpa del Reial Decret d'Estat d'Alarma.
Aquells casos on no estan directament implicat i que realment l'aturada ve per una manca de comandes, per una manca de subministrament, per una, etc. Jo crec que val la pena justificar-ho molt bé. Val la pena assessorar-se molt bé i justificar-ho molt bé perquè ens podríem trobar amb una denegació de l'expedient un cop passat el temps.
Aquest tipus d'expedients segueixen pujant a Catalunya com a conseqüència de l'aturada econòmica per la pandèmia del coronavirus.
I amb l'objectiu d'alleugerir els greuges econòmics que està provocant el coronavirus, el govern espanyol avalarà el 80% dels préstecs que demanin les petites i mitjanes empreses i també els autònoms. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb caràcter retroactiu des del 18 de març. Servirà tant per nous crèdits com per renovacions i s'inclou en un primer tram de 20.000 milions d'euros per tal de garantir la liquiditat del sector productiu. Precisament ahir el govern de Pedro Sánchez va aprovar l'enviament de 48 milions d'euros a la Generalitat per l'atenció de les necessitats socials derivades del coronavirus. 45 d'aquests seran per l'atenció a persones vulnerables i 3 més aniran destinats a les beques menjador. Des de dimarts aquest ajut està arribant, recordem, a les famílies afectades que disposaran d'una targeta Moneder en la qual se'ls carregaran 4 euros per infant i dia per d'aquesta manera cobrir els àpats mentre les escoles estiguin tancades. En total s'estan repartint 144.000 targetes amb una primera inversió de 6 milions d'euros. El repartiment s'està coordinant entre consells comarcals, ajuntaments i també els centres educatius. Doncs per poder parlar d'aquest repartiment de les targetes moneders tenim en connexió ara mateix a Juanjo Falcó, que és el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació. Senyor Falcó, molt bon dia.
Bon dia.
Com està anant aquest repartiment, sobretot tenint en compte la dificultat afegida de mirar de fer arribar les targetes a totes les famílies, intentant el mínim contacte possible entre les famílies i els que estan encarregats de fer aquest repartiment, per evitar contagis, sí, evidentment.
Pues, com molt bé dius, l'operació està sent molt complicada, però tot i així, segons les previsions que tenim en aquests moments, entre avui i demà ja haurem completat el lliurament de totes les targetes en els 50 punts de distribució que tenim a tot el territori, entre consells comarcals i ajuntaments, i esperem que durant aquesta setmana estiguin en totes les famílies. En aquests moments, aproximadament un 50% de les famílies ja tenen les targetes i des de la setmana passada inclús algunes famílies ja les han pogut utilitzar.
Senyor Falcó, com deia, era complicada aquesta entrega, s'havia de mirar de minimitzar el contacte, però tot i així sí que ha acabat en alguns casos, no sé en quin percentatge, havent-hi contacte a l'hora de fer aquesta entrega, i aquest és un fet que tant sindicats com alguns alcaldes han criticat, no?, perquè consideren que s'estaria incorrent en un possible risc de contagi d'aquestes famílies que han hagut d'anar de forma personal, de forma presencial, a recollir les ajudes. No hi havia cap altra opció? Era possible, per exemple, ingressar els diners als comptes bancaris d'aquestes famílies?
Aquests dies estem escoltant diverses persones, entitats que amb molt bona fe, no ho poso en dubte, han fet propostes diverses alternatives, com per exemple la distribució d'aliments o per exemple l'ingrés de diners en efectiu en els comptes corrents dels beneficiaris. Totes aquestes alternatives es van estudiar en el seu moment i es van descartar per motius diferents. Per exemple, la distribució d'aliments es va descartar perquè, atesa la situació d'estat d'alarma, era impensable distribuir cada dia 140.000 menús i era impensable que les empreses poguessin mantenir ritme de producció. També es va descartar des d'un bon començament la transferència bancària, que efectivament hauria sigut més senzill per un motiu fonamental, és que moltes famílies beneficiàries, precisament les que estan en situació de més necessitat, o bé no tenen un compte corrent a disposició, o bé tenien el compte corrent embargat. Per tant, al final, la solució que hem adoptat pensem que és la millor, especialment tenint en compte que aquesta situació s'haurà de perllongar i cada pròrroga que es faci del tancament dels centres, nosaltres la resoldrem recarregant les targetes i d'una manera fàcil i ràpida les famílies podran continuar fent ús de la targeta.
Senyor Falcó, de moment hi ha una partida de 6 milions d'euros, però tenint en compte que el confinament no té data de finalització encara determinada, que tampoc sabem quan es reiniciarà aquest curs escolar, si és que finalment es torna a posar les escoles en marxa abans de la data oficial de final de curs a finals del mes de juny. És a dir, tenim un període indeterminat de temps en el qual haurem de fer front a aquestes beques menjador. Per ara hi ha 6 milions assignats, 4 euros per nen i dia, però si aquests diners s'acaben, podem garantir que tothom continuarà tenint la seva beca menjador?
Sí, sí, els diners no s'acabaran. És el dret de les famílies de rebre aquests ajuts. Si els centres no s'haguessin tancat, els haurien rebut amb ajuts amb el menjador. Ara està el centre tancat i, per tant, el govern i el Departament d'Educació garanteixen que, mentre duri el tancament, les targetes s'aniran recarregant a l'import corresponent que has comentat tu.
Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa.
Bon dia.
Adéu, molt bon dia. I no deixem de parlar de l'impacte del coronavirus, en aquest cas al calendari de l'ensenyament, perquè el Ministeri d'Educació es reunirà avui mateix amb les diferents comunitats autònomes per tal d'estudiar les conseqüències del tancament de les escoles per aquesta malaltia. Entre les qüestions que hi ha damunt la taula i la de l'ajornament de les proves de selectivitat, que encara no tenen nova data. El govern no es planteja parar avançar al final de curs, si bé ha deixat clar que qualsevol decisió es prendrà atenent als criteris de les autoritats sanitàries. I seguim parlant de les afectacions del coronavirus a escala social. Avui entra en funcionament el nou dispositiu d'allotjament per persones vulnerables a Fira de Barcelona. Un dispositiu que permetrà ampliar les 2.200 places de les quals ja disposa la ciutat. A banda, també entren en funcionament altres equipaments i en total Barcelona sumarà 385 places addicionals distribuïdes en diversos espais. En conjunt s'assolirà la xifra de 2.500 places, com dèiem. Adaptar-se a la nova realitat que ja fa més d'una setmana que dura i que s'allargarà fins a l'11 d'abril, com a mínim, aquest és un dels principals reptes de totes les famílies catalanes. I un exemple el trobem a la casa de la nostra companya de la xarxa, Marta Patricio, que ens explica com és el dia a dia a casa seva en la següent crònica que ella mateixa ens ha preparat.
Bon dia, Martina.
Bon dia, mama.
Anem a vestir. Bon dia, hora d'aixecar-nos. Primer de tot, vestir-nos i rentar-nos la cara i les dents. Mantenir els horaris habituals i bons costums ens ajuden a començar bé el dia. També ajuda un bon esmorzar. I després, com si anéssim a escola, perquè un confinament no són unes vacances i, malgrat ser petits, tots tenen uns hàbits i rituals de classe. Al llarg del dia també és important buscar un moment per fer esport, sols, junts o en família. La família. És important mantenir-ne el contacte, tant pels menuts com tiets i avis que aquests dies es troben sols passant el confinament. És important també limitar l'ús de les pantalles i les tauletes, estipular-ne només una estona determinada al dia. Després, joc lliure, el millor moment perquè ells desenvolupin la seva autonomia i també la seva creativitat. I també és important parlar-ne amb ells de per què no poden anar a veure els avis, no poden anar al parc o a l'escola. Milers de contes i històries infantils corren aquests dies per les xarxes socials. I finalment, per no perdre els bons hàbits, un conte de bona nit i a dormir.
I ara ens volem traslladar fins a les Terres de l'Ebre per conèixer de primera mà quina és la situació al territori. Recordem que el 70% de les morts es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona, però cap territori està lliure del coronavirus. Per això connectem ara mateix amb la nostra companya Susana Casas de Canal Terres de l'Ebre. Susana, molt bon dia. Quina és la radiografia? Hola, bon dia. Quina és la radiografia ara mateix de l'epidèmia del coronavirus a Tortosa i a les Terres de l'Ebre?
Mireu, aquí a les Terres de l'Ebre hi ha almenys la sensació que de moment s'està controlant la propagació del virus. Darreres dades de la regió sanitària, d'ahir al vespre, 6 nous casos confirmats que eleven a 28 els afectats comptabilitzats. D'aquests n'hi ha 13 hospitalitzats i 5 estan a la UCI. De moment s'ha produït una mort divendres d'un veí de 75 anys de Tortosa. La regió sanitària està actuant reorganitzant l'atenció d'una banda per poder assumir la demanda creixent i d'altra banda també preservant la salut dels professionals. Això s'ha traduït amb el tancament de molts CAPs i consultoris locals per centralitzar l'atenció primària i amb recursos també per atendre patologies lleus via online i telefònicament. Preocupa, com a tot arreu, que ens trobem davant els dies de més alerta. L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, el de referència aquí a les Terres de l'Ebre, té 8 llits de la UCI i se n'han habilitat 8 més. Tortosa també ha desocupat la clínica Terres de l'Ebre i ha imposta a ofert l'Hospital Comarcal, que ha buidat al màxim, i també l'antiga residència d'avis amb disponibilitat per una setantena de llits. En paral·lel, els municipis estan actuant amb l'ara, però també amb el després. Són molts els que han tancat accessos secundaris i han intensificat els controls policials per evitar els mínims moviments o, com hem vist aquest cap de setmana, barrar el pas a la gent que venen a ocupar segones residències a tota la costa de l'Ebre i a l'interior. Davant aquests dies, els municipis també s'han organitzat en xarxa per atendre especialment els col·lectius més vulnerables i ja s'estan mobilitzant en plans de xoc post-coronavirus. De moment, en línies generals, mesures econòmiques i socials per donar suport a empreses com a famílies. Algunes accions anunciades també, augment de les ajudes socials o suspensió dels impostos. Recordem que els ajuntaments s'estan unint al manifest del municipalisme català per reclamar destinar el superàvit del 2019 per al que es necessite. I els carrers a les Terres de l'Ebre, podríem dir que la foto és calcada a molts dels altres que de Catalunya, amb gent i cotxes en comptagotes i ambient només entorn dels establiments de primera necessitat i també molt de silenci. I també amb iniciatives pioneres a les Terres de l'Ebre, com són els makers que s'han agrupat per fabricar mascaretes en impressions 3D i també iniciatives solidàries i que estan sortint per fer mascaretes des de casa.
Moltíssimes gràcies, Susana Casas, companya de Canal Terres de l'Ebre, per aquesta última hora, per haver-nos explicat com està afectant aquesta crisi del coronavirus a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies, a vosaltres.
Els Jocs Olímpics de Tòquio s'ajornen fins al juliol del 2021, després d'haver obert un període de converses amb el comitè organitzador i de les peticions de moltes federacions nacionals i internacionals perquè es canviessin les dates. El COI finalment ha decidit endarrerir la cita un any amb l'objectiu de garantir que es puguin disputar sense riscos per a la salut. Ara caldrà reordenar el calendari esportiu i decidir si els preolímpics i les mínimes aconseguides durant aquest any són vàlids o bé si cal repetir-ho. Tot plegat, un trasbals per als esportistes. I el Barça ha posat les seves instal·lacions al servei de la Generalitat en la lluita contra la pandèmia del coronavirus. La Secretaria de Salut analitza, la Secretaria de Salut, volem dir, analitza quines instal·lacions poden ser les més adients per atendre els necessitats. D'altra banda, el club també ha cedit a l'Hospital de Sant Pau el carretó sanitari que utilitza per moure els jugadors lesionats. Altres mostres de solidaritat són la donació de prop d'1 milió d'euros per part de Leo Messi i que es destinaran a l'Hospital Clínic i a un centre de la ciutat argentina de Rosario, i també la donació de Pep Guardiola, que ha donat també 1 milió d'euros per la compra de material sanitari. I la Federació Catalana de Futbol mantindrà la suspensió dels partits de totes les competicions. L'ens federatiu segueix així la mesura que també s'ha aplicat en el futbol professional i que es mantindrà fins que les autoritats competents considerin que es poden reprendre amb seguretat per a la salut dels participants. La mesura s'aplica a les categories amateurs i de base de futbol, futbol sala i futbol platja.
Informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Irredoblen els tambors
i es van encenent els llums i ja es veu ben clar el camí i de cop ja no fa por i ara et ve el cap. Tot era infernal i que diu pensa que per molt que no ho vegis clar darrere tots els núvols grisos i fa sempre un sol radiant. I de nou aquells matins a l'ombro d'un gegant veient que tot pot ser per fi pel costat clar.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. Catalunya continua avançant cap al pic més alt del coronavirus quan gairebé s'han doblat els morts per la pandèmia en un sol dia. I avui el Congrés validarà la pròrroga de l'estat d'alarma fins l'11 d'abril. Un allargament que coincidirà, segons preveu el Ministeri de Sanitat, amb els dies de més pressió sobre el sistema assistencial amb situacions de saturació i col·lapse hospitalari que podrien arribar al seu punt més àlgid de cara a la setmana que ve. En paral·lel, el tràmit a la Cambra Baixa per ampliar la durada del Reial Decret, el president de la Generalitat també compareixerà aquest matí de manera telemàtica al Parlament per explicar la gestió de la crisi sanitària per part del govern català. D'aquesta manera, encapçalem una nova edició especial del Notícies en Xarxa. És dimecres, dia 25 de març, són 9:45 del matí i tot seguit repassem altres titulars. Com us dèiem, els morts per coronavirus pràcticament s'han doblat a Catalunya en un sol dia, amb 177 noves víctimes que deixen el còmput global en 516. Els positius s'acosten als 10.000. Una xifra de contagis que es multiplica per 4 en el conjunt d'Espanya, on ja han perdut la vida a prop de 2.700 persones. La Fiscalia investiga la mort de 22 ancians per coronavirus a les residències d'Olesa de Montserrat i Capellades. El Ministeri Públic vol aclarir si es van atendre els usuaris amb totes les garanties i depurar responsabilitats en cas contrari. Tot plegat després de les irregularitats detectades els últims dies en alguns geriàtrics espanyols. Els Amics de les Arts actuaran aquesta nit en directe a través d'Instagram i YouTube en el marc de la sèrie interactiva que protagonitzen des de fa uns dies sobre el seu particular diari de confinament. D'aquí a aproximadament un quart d'hora parlarem aquí al Notícies en Xarxa amb Ferran Piqué, que és el veu i guitarra dels Amics de les Arts, per tal que ens ho expliquin amb més detall. I en esports, el Comitè Olímpic Internacional ha decidit ajornar finalment els Jocs de Tòquio fins l'any que ve per la crisi del coronavirus. En tota la seva història, la cita només s'havia suspès en 3 ocasions, totes per causa de les guerres mundials. I obrim àrea de serveis. Volem saber quina és la previsió del temps de cara a aquest dimecres. Connectem, doncs, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs avui un temps de ple hivern amb temperatura a la major part de Catalunya per sota dels 10-12 graus durant tota la jornada. Potser en algun punt del litoral arribarem fins als 13 o 14 i ara mateix amb precipitació a molts punts del país. En general són febles, però vaja, està nevant amb una cota al voltant dels 700 metres. Per exemple, Guardiola de Berguedà, també està nevant a altres punts de la Cerdanya, Solsona, per exemple, i sembla que aquestes precipitacions, sempre doncs, força febles, han de continuar al llarg del matí afectant a molts punts de Catalunya. De cara a la tarda es restringiran al Pirineu i al Prepirineu. El vent bufarà amb cops forts a la costa i també als cims del Pirineu. La mar estarà alterada, sobretot ara al matí, i demà serà el dia en què la temperatura sigui més baixa i en què la neu també pugui baixar fins a cotes força baixes. De fet, de matinada podria nevar qualsevol punt del país més o menys per damunt dels 300 o 400 metres. Sembla que al llarg del dia la nevada s'aniria restringint cap a l'interior del país. Però vaja, un temps d'hivern, tant avui com sobretot demà. I la temperatura actual, doncs, tenim 10 graus a Torredembarra, n'hi ha 7 a Terrassa, 4 graus a Alguaire i 0 graus a Camprodon. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya avança cap al pic de contagis per coronavirus, mentre el Congrés ha de validar avui una pròrroga de l'estat d'alarma fins al proper dia 11 d'abril. Un allargament del decret que coincideix amb un augment vertiginós i diari dels positius que, segons els experts, encara no ha tocat sostre. Tot plegat mantindrà la pressió sobre el sistema assistencial de manera sostinguda encara durant les pròximes setmanes. Aquí a casa nostra, els morts per la pandèmia gairebé s'han doblat en només un dia. I, de fet, els pronòstics del Ministeri de Sanitat apunten a un estrès màxim que podria dur a situacions de saturació d'hospitals i unitats de cures intensives de cara a la setmana vinent. Seria a partir d'aleshores quan preveuen que la tendència comenci a decaure i es notin ja els primers efectes del confinament. Així s'hi ha referit el director del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.
Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la semana dura. Esta es la semana en la que todos estamos esperando a ver si hemos conseguido, con las medidas importantes, muy agresivas, que se han planteado en España, si estamos consiguiendo llegar ya a ese pico y empezar a descender en el número de casos. En muy breve tiempo deberíamos de ver si esto tiene efecto o no.
La previsió és que la pròrroga de l'estat d'alarma tiri endavant sense obstacles avui al Congrés amb el suport majoritari dels diferents grups. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ja han anunciat que s'hi abstindran per la negativa del govern espanyol a dictar un confinament total tal com els reclama la Generalitat. I, de fet, aquest missatge, el de l'urgència d'un confinament global, és el que segurament es tornarà a deixar sentir aquest matí al Parlament en la compareixença telemàtica encapçalada pel president de la Generalitat per tal d'explicar la gestió sanitària del coronavirus. Quim Torra obrirà la sessió a partir de 11:15, acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del titular d'Interior, Miquel Buch. El president de la cambra, Roger Torrent, dirigirà la sessió amb la presència, també a distància, dels portaveus dels grups parlamentaris. Serà la primera vegada que responsables de l'executiu compareguin per videoconferència al Parlament, ja que des de l'esclat de la crisi no hi ha hagut sessions de control al govern. I com dèiem, el pic de la pandèmia encara no s'ha assolit, per bé que les xifres que deixa cada vegada són més devastadores. En un sol dia s'ha doblat el nombre de casos respecte al dia anterior, amb 177 de nous. Ara fem un repàs de les dades actualitzades a dia 24 de març, les últimes que han facilitat les autoritats sanitàries. Recordem que les dades de Catalunya estan més actualitzades perquè el Ministeri de Sanitat publica el recompte oficial cada dia a les 11 del matí, però amb dades de la jornada anterior.
Catalunya ha sumat més de 2.000 nous casos de coronavirus i eleva la xifra de positius a prop de 10.000, dels quals 781 es troben ingressats en estat greu. Del total de contagis confirmats, més de 1.500 són de personal sanitari. S'han produït 516 morts des que es va detectar el primer cas a Catalunya a finals de febrer i els hospitals han donat 1.274 altes. Pel que fa al brot d'Igualada, ja són 306 els positius, 140 dels quals són personal sanitari i fins al moment s'han produït 41 defuncions. Per comunitats autònomes, les darreres dades mostren que Madrid suma ja 12.352 casos confirmats i sobrepassa els 1.500 morts. La següent en nombre de positius és Catalunya, el País Basc i Andalusia, que supera per primera vegada Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Però tot i que Catalunya és la segona comunitat més afectada en nombres absoluts, la taxa de contagis per cada 100.000 habitants és més alta, per exemple, a Castella-La Manxa, Navarra o La Rioja. A tot el món, tot i la frenada en l'escalada, la Xina segueix acumulant la majoria de casos, més de 81.500. Itàlia frega els 60.000 amb una mortalitat molt elevada. I Espanya és el quart país en contagis i el tercer en número de morts.
Durant aquests dies d'expansió del virus, un dels principals punts d'atenció són les residències de la gent gran. La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'avis a dues residències catalanes. Una d'elles, la de Santa Oliva, a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Aquests dies allà estan vivint una situació límit. 9 persones d'aquest centre han mort com a conseqüència del virus i 9 interns més han donat positiu. A més, actualment, en aquesta residència pateixen també un problema de manca de treballadors perquè tenen 23 cuidadors de baixa laboral. En declaracions a la xarxa, fa només uns minuts, l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha destacat l'esforç que estan fent tots plegats.
L'esforç que hem de... jo crec que hem de reconèixer que ara estan tots aquells treballadors que estan al front d'aquests serveis, doncs ho estan donant tot, i movent el personal, allargant les hores, fent un reforç dels de matí només perquè anessin a la nit, a la tarda-nit, a ajudar a donar de menjar, doncs amb això van cobrint, però això ho pots aguantar uns dies, no ho pots aguantar molt de temps i amb tot el que ens queda per davant.
El dels afectats de la residència d'Olesa no és l'únic. Actualment hi ha confirmats més de 200 casos de coronavirus entre persones que viuen a residències de la gent gran, del total de 64.000 avis i àvies que viuen a aquests centres. A la majoria de residències estan desbordats per la situació i no tenen, de fet, recursos per poder-hi fer front. És el cas del geriàtric Marvi Park de Barcelona Ciutat.
Dins l'ambulància s'enduen un avi que en les últimes hores tenia dificultats per respirar i descompensació diabètica. És un possible cas de coronavirus a la residència geriàtrica Marvi Park de Barcelona i no n'és l'únic. Diumenge un usuari va donar positiu i des d'aleshores els treballadors no donen l'abast. De fet, només 7 dels 35 professionals que hi treballen estan en actiu. Un d'ells és la doctora Ariana Torrado.
Sabemos que tenemos el virus en la residencia y hay unos 12 residentes sospechosos de COVID que están en habitaciones apartadas. Hemos hecho lo que hemos podido para tener, sobre todo los que no tienen sintomatología, lo más protegidos posibles.
A més, els falten equips i materials de protecció, com mascaretes, bates i guants. Els nervis també arriben a les famílies que reclamen mesures, com explica la Irene Clapés, familiar d'un dels avis.
Truquem a la residència i estan saturats. Ningú ens ha donat suport demanant ajuda per aquesta residència.
Segons la coordinadora de residències 5+1, que agrupa familiars, de casos com aquest n'hi ha més. Per això demana que es faci el test a tothom, tant als avis com als mateixos treballadors de les residències geriàtriques, i que els usuaris que ho necessitin se'ls traslladi als hotels medicalitzats que s'estan habilitant.
Parlem ara de l'impacte econòmic i laboral d'aquesta pandèmia. En un sol dia, més de 27.000 treballadors s'han vist afectats per expedients de regulació temporal derivats de la crisi del coronavirus. En total, el gruix de contractes suspesos ja supera els 270.000. La demarcació de Barcelona encapçala el rànquing i aglutina el 80% d'aquestes baixes. Tot plegat, mentre la Generalitat ha alertat en les últimes hores que vigilarà de prop que no hi hagi acomiadaments fraudulents, aprofitant el mar de fons d'aquesta crisi sanitària. I amb l'objectiu d'alleugerir els greuges econòmics que està provocant el coronavirus, el govern espanyol avalarà el 80% dels préstecs que demanin les petites i mitjanes empreses i també els autònoms. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb caràcter retroactiu des del 18 de març. Servirà tant per a nous crèdits com per renovacions i s'inclou en un primer tram de 20.000 milions d'euros per garantir la liquiditat del sector productiu. I la Federació de Comerç de Lleida estima que el seu sector perdrà un 20% dels llocs de treball per la crisi provocada pel coronavirus. Per tal de fer front a aquesta situació, demanen ajudes a la Generalitat i també a l'Estat, així com la suspensió en el pagament d'impostos. Més detalls des de Lleida Televisió.
Afirmen que en un context d'ingrés zero és necessari facilitar liquiditat al sector, evitant així el tancament definitiu o la suspensió de pagaments. A més dels ajuts, el sector de comerç, turisme i restauració demana la suspensió en el pagament d'impostos. L'objectiu és generar a Catalunya més de 700 milions d'euros mensuals per fer front al pagament de treballadors i proveïdors.
Aquests dies ens estan fent moltes consultes a la Federació sobre això per ERTOs o d'altre sistema que puguem fer una regulació de personal o ajudes que necessitem. A veure, després d'aquesta crisi hem de poder estar als carrers amb les botigues obertes i això és tot el que pensem en aquests moments a l'empresari de comerç.
En la majoria de casos, es tracta d'empreses en les que més del 65% de les despeses mensuals estan relacionades amb el lloguer i el pagament de nòmines.
El sector de la pesca és un dels altres grans damnificats per l'estat d'alarma i per la situació de confinament pel coronavirus. Si havia es tractat d'una activitat bàsica relacionada amb l'alimentació, la demanda ha caigut en picat i, conseqüentment, els preus del peix. Malauradament, els ERTOs també són en aquest sector una sortida provisional a la crisi. És una crònica de Sergi Amat des de TAC12.
Amb els restaurants tancats i els majoristes aturats, no hi ha prou demanda per absorbir tota la pesca que es podria obtenir en un dia qualsevol fora de l'estat d'alarma, i això reflecteix en el preu del peix, que va sota mínims. És un dels motius que fan aturar les barques junt amb la impossibilitat de complir amb les mesures de seguretat establertes per fer front a aquesta situació. Les distàncies dalt de la barca no es poden respectar. No es compta amb guants o mascaretes suficients i si es tenen, aquestes es mullen i queden inutilitzades. No compensa sortir a la mar i, a més, la por al contagi s'ha apoderat de molts dels pescadors.
Perquè s'han exigit unes mesures de seguretat que no podem complir a la barca, és una barca petita, i els companys, igual que nosaltres, doncs estem preocupats per això del coronavirus i no ens veiem segurs.
El sector pesquer reclama que se'l doni suport, que es continuï comprant peix de proximitat, que volen continuar vestint a la gent i que es doni sortida a les captures que es fan a les nostres costes.
Ahir mateix, per exemple, teníem l'última visita de ginecologia, de revisió, la qual ens la van anul·lar perquè tots els controls han anat sortint tots bé i per evitar riscos de contagi del coronavirus. En aquell moment vaig poder parlar amb una de les ginecòlogues que ens porta a l'Hospital de Vega, la qual ens va donar algunes indicacions, com ara que el dia del part, en cas que el part es provoqui de nit, doncs que no hem d'entrar per la zona d'urgències.
La nena està perfecta, i jo també, més tranquils a casa, i realment sí que és diferent, perquè, clar, aquesta nena no la podran conèixer fins, no sé, passaran 15 dies, passaran 3 setmanes, veurem quan s'acabi, però de moment estem bé i realment és una sensació, bueno, indescriptible. I tranquil·litat, perquè realment l'atenció a la clínica ha sigut perfecta, no hem tingut sensació de risc en cap moment, sí que de molta prevenció.
Són l'Anna Carrasco i la Montse Burrut, totes dues han hagut de fer front a l'última etapa de l'embaràs en plena pandèmia pel coronavirus. La Montse va tenir la seva filla el diumenge passat i l'Anna surt de comptes la primera setmana del mes d'abril. Les dues es troben bé i segueixen els controls mèdics, minimitzant l'estada a l'hospital per tal d'evitar el risc de contagi. I és que un dels col·lectius dels quals està molt pendent en aquesta crisi sanitària, sobretot per com els pot afectar el virus, és el de les embarassades. En declaracions a la xarxa fa uns minuts, la vocal de l'Associació Catalana de Llevadores, Alba Pellicer, ha garantit el bon funcionament del seu servei i ha explicat l'organització que han hagut de fer.
Estem adaptant doncs, tots els protocols a mesura que ens va arribant la informació i que la nova evidència científica doncs, ens dona pistes no?, de com anar modificant aquesta atenció. La veritat és que s'han mantingut les proves que considerem necessàries, com per exemple seria una ecografia de segon trimestre, però sí que és cert que hi ha alguna visita doncs, que hem prioritzat a fer-la de forma telemàtica.
Abordem ara d'altres qüestions relacionades amb el coronavirus, en aquest cas de l'impacte social que té. Ahir el govern de Pedro Sánchez va aprovar l'enviament de 48 milions d'euros a la Generalitat per l'atenció a les necessitats socials derivades d'aquesta alerta. 45 d'aquests milions serà per l'atenció a les persones vulnerables i 3 més aniran destinats a les beques menjadors. Des de dimarts, aquest ajut està arribant a les famílies afectades que disposaran d'una targeta amb una D en la qual se'ls carregaran 4 euros per infant i dia per d'aquesta manera cobrir els àpats mentre les escoles estiguin tancades. En declaracions a la xarxa, Juanjo Falcó, que és director general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa del Departament d'Educació, ha explicat per què van descartar altres opcions d'entrega no presencial.
La distribució d'aliments es va descartar perquè, atesa la situació d'estat d'alarma, era impensable distribuir cada dia 140.000 menús i era impensable que les empreses poguessin mantenir ritme de producció. També es va descartar des d'un bon començament la transferència bancària, que efectivament hauria sigut més senzill per un motiu fonamental, és que moltes famílies beneficiàries, precisament les que estan en situació de necessitat, o bé no tenen un compte corrent a disposició, o bé tenien el compte corrent embargat.
Per cert, que el Ministeri d'Educació es reunirà avui amb les diferents comunitats autònomes per tal d'estudiar les conseqüències del tancament de les escoles pel coronavirus. Entre les qüestions que hi ha damunt la taula, la de l'ajornament de les proves de selectivitat, que encara no tenen nova data. El govern no es planteja per ara avançar al final de curs, si bé ha deixat clar que qualsevol decisió es prendrà atenent als criteris de les autoritats sanitàries. I un grup de veïnes de Castell, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols està confeccionant mascaretes per donar als centres sanitaris de la comarca, però també a empreses privades. En pocs dies n'han fet 4.000 que s'han entregat a diari i que el Consell Comarcal està distribuint. Ens ho expliquen des de la televisió de la Costa Brava, Jèssica Martí.
La Loli Guirado és una de les persones que amb traça i màquina de cosir treballa cada dia fent mascaretes per qui més les necessita.
Som un grup de gent, de dones, que estem cosint a casa, en robes i materials que tenim a casa. Llavors, què fem? Fem aquestes i deixem una obertura, i en aquesta obertura hi podem posar aquelles proteccions que es posem en els pits, o un tall de compresa, un tall de protector. Llavors, aquestes mascaretes són reutilitzables, canviant el guix de dintre, les pots utilitzar tantes vegades com vulguis.
S'han cosit unes 2.000 mascaretes més des de la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Verges, Ullà, Parlavà, Corçà, l'Estartit, Pals, Gualta, Bellcaire, Albons i la Tallada, coordinades per l'associació Labors de l'Empordà. Aquest material es va portar aquest cap de setmana a l'Hospital de Palamós, qui les ha esterilitzat al centre Palafrugell-Gent Gran, i es distribuiran a la resta de residències de gent gran de la comarca.
I a l'esforç col·lectiu per ajudar a proveir de material al personal sanitari també s'hi sumen els Ateneus de Fabricació Digital, que d'acord amb l'Ajuntament de Barcelona produiran i distribuiran equips de protecció individual. Per ara s'han començat a fabricar amb tecnologia 3D viseres facials amb una producció d'unes 80 al dia, tot i que quan es treballi a ple rendiment se'n poden arribar a fer fins a 200 diàries. S'espera que en les properes jornades també es comencin a produir mascaretes i protectors oculars. Abans, però, cal que els prototips siguin validats per tècnics sanitaris. I el confinament ha obligat a tancar també les portes de les biblioteques de tot Catalunya, però a la xarxa continuen ben vives. Ara la Generalitat, les Diputacions de Barcelona i Girona i les Biblioteques de Barcelona han segellat una aliança institucional perquè la lectura arribi a més ciutadans. I és que només els dos primers dies de confinament les visites a la Biblioteca Digital Pública van augmentar un 500% i el préstec de llibres electrònics va créixer un 150%. Per aquesta raó, ja s'ha aprovat la contractació immediata de títols i llicències per valor de 120.000 euros. També es podran prestar més documents per persona i dia. A més, gràcies a una solució tecnològica oferta per la Diputació de Barcelona, els usuaris sense carnet de biblioteca el podran adquirir de forma telemàtica. Els Amics de les Arts, un dels grups musicals més consolidats de l'escena pop catalana, han decidit treure el millor del confinament i oferir continguts interactius des del seu canal de YouTube. Els tres membres de la banda, nascuda ara fa 15 anys, protagonitzen un diari de confinament, una sèrie interactiva que s'anomena Atrapats aquí, en clara referència al fet d'estar tancats a casa per ordre del govern per evitar contagis del coronavirus. És un vers que podem trobar en una de les cançons de la banda, titulada Les coses. De tot plegat, en volem parlar amb Ferran Piqué, que és veu guitarra dels Amics de les Arts. Ferran, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està anant la interacció amb el vostre públic?
Doncs bé, mira, hem trobat una forma divertida per passar aquests dies que, on la prioritat és quedar-se a casa i mirar de que passi tot el virus aquest, i hem trobat una forma divertida, que és que nosaltres fem de youtubers i la gent ens envia coses, preguntes, dubtes, ens pregunta com es toca una cançó i nosaltres en aquesta sèrie de YouTube ho anem explicant.
A més, vosaltres, evidentment, esteu confinats, per tant, deduïm que esteu separats, no?, cadascú a casa seva.
Sí, cosa que ho fa més complicat, però alhora també ho fa divertit, perquè de vegades quan les regles del joc, i això passa molt amb temes de quan fas cançons o quan les regles del joc són molt estrictes, fa que el joc sigui més divertit.
Us han demanat coses peculiars, coses divertides, a banda d'aquests tutorials de cançons vostres, també un cover, no?, per exemple, de la cançó més famosa de Rosalía.
Bueno, ens han demanat moltes coses, sí. I n'estem preparant aquest dia. Avui mateix al vespre farem una cosa que molta gent ens havia demanat, que volien que féssim un concert, i avui a les 10 per Instagram Live i pel nostre canal de YouTube farem un concert a tres bandes a les 10.
Us esteu passant també que podríeu donar continuïtat a aquesta interacció amb el públic un cop s'acabi el confinament, o esteu massa ocupats com per valorar aquesta possibilitat?
Ens estem passant molt bé, però també he de dir que tots tenim fills i tots els que sou pares i heu de treballar amb els fills a casa és una de les coses més complicades i estem posant més hores de les que tenim. Però jo crec que la continuïtat hi serà, ens ho estem passant bé, és divertit, i sempre que hi hagi interacció amb el fan i que passin coses, doncs crec que ara mateix té molt de sentit. D'aquí un temps, quan la gent pugui sortir al carrer i fer altres coses, potser serà millor fer altres coses. Però no descartem res. Poquet a poquet, dia a dia.
Ja es veuré. De moment, penseu que tota aquesta experiència es pot arribar a servir d'inspiració per crear noves peces?
Sí, suposo que el que t'ajuda a crear noves peces és estar obert al món, estar obert al que passa, al que veus, al que t'expliquen, i evidentment això és una cosa més. Segurament d'aquí en traurem alguna cosa. El què concret no ho sabem, però segur que d'aquí en traurem alguna cosa.
Doncs esperarem a que passi aquesta cosa que ens deies, que ens ho pugueu explicar aquí al Notícies en Xarxa. Ferran Piqué, veu guitarra dels Amics de les Arts, moltíssimes gràcies per haver connectat avui en directe, per aquesta videoconferència amb la xarxa i per haver-nos explicat aquesta experiència divertida que esteu tenint aquests dies de confinament. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu, molt bon dia. Els Jocs Olímpics de Tòquio s'ajornen fins al juliol del 2021, després d'haver obert un període de converses amb el comitè organitzador i de les peticions de moltes federacions nacionals i internacionals perquè es canviessin les dates. El COI finalment ha decidit endarrerir la cita un any amb l'objectiu de garantir que es puguin disputar sense riscos per a la salut. Ara caldrà reordenar el calendari esportiu i decidir si els preolímpics i les mínimes aconseguides durant aquest any són vàlids o si bé cal repetir-los. Tot plegat, un trasbals per als esportistes. I ja són moltes les entitats esportives que han optat per fer un expedient de regulació temporal amb l'objectiu de minimitzar els efectes econòmics de l'aturada esportiva. La Unió Esportiva Cornellà de Futbol o el Mediterrani de Waterpolo en són dos exemples. En bàsquet també s'hi ha vist abocat el Força Lleida, presentarà l'ERTO aquesta setmana, que inclourà els jugadors i el cos tècnic del primer equip. Pel president del club, Félix González, aquesta acció els permetrà sortir d'una situació molt complicada de la millor manera possible per a tots.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La xarxa de comunicació local.
Vols ajudar persones que ho necessiten? Ets una entitat social o un ajuntament i busques voluntaris per l'emergència sanitària pel coronavirus? A voluntariat.gencat.cat trobaràs informació i recomanacions per fer una tasca voluntària segura. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Sabies que...
El 22 d'octubre de 1797, el francès André Jacques Kernien realitzava el que es considera el primer salt de la història en un paracaigudes modern. Això és, en paracaigudes sense estructura, similar als que s'usen en l'actualitat. Eren paracaigudes de seda d'uns 7 metres de diàmetre que es va obrir una vegada que Kernien va tallar la corda que unia la góndola en la qual ell anava muntat a un globus d'hidrogen. El descens, des d'uns 1.000 metres d'altura, van anar en forma de coctelera perquè els paracaigudes no tenien cap buit que permetés escapar l'aire, amb el que es balancejava de costat a costat. No obstant això, Kernien va sortir il·lès del seu salt, el primer de molts. Abans que el de Kernien, el primer salt en paracaigudes documentat correspon a Louis-Sébastien Lenormand, qui el 26 de desembre de 1783 saltava des de la torre de l'Observatori de Montpellier, usant un paracaigudes d'una mica menys de 5 metres de diàmetre amb una estructura de fusta.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així ens advertia Caterina Albert o Víctor Català ara fa 100 anys.
Judit, vinga, vinga, acabades.
Ai, justament avui els refranys van d'això.
De què?
De badar, del verb badar i de l'acció de badar. Mira, no n'esperis molt ni mica de qui així va dels ulls. Ja s'ofeguen una xicra.
Ostres, ara en recordo un altre que diu: quan la porta està vedada, a boia dolent dona entrada.
I aquest? El qui pertany a un estament i com d'altres comporta, si en vols creure, Climent, no li va dir tu la porta.
Això de vedar tant vol dir mirar sense veure-hi massa, com obrir portes o finestres, no?
Sí, el jovent potser no fa servir massa el verb vedar, però a mi m'encanta. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.